COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos. Deia Van Gaal que cada partit té incidència en el posterior i tenia o té tota la raó. Si el Barça li hagués guanyat al Girona, hauria viatjat a Anvers amb l'obligació sempre de fer un bon partit, de mirar de guanyar per allò del prestigi i la bona imatge, i també pels calés, que recordo que cada victòria en Champions són prop de 3 milions d'euros. Però ho hauria fet amb la tranquil·litat d'estar enganxat al tren de la Lliga. Però després de perdre, a més de tot això, ja no et pots permetre el luxe de signar una nit similar a la d'Hamburg demà. La derrota contra el Girona ha tornat a posar l'equip i a Xavi davant del mirall, perquè el més dolorós d'aquesta derrota és que et va guanyar un equip que té pitjors jugadors que tu jugant al futbol que tu voldries jugar. Molta gent s'ha preguntat a les últimes hores què seria d'un Barça dirigit per Michel i què seria d'un Girona dirigit per Xavi. Així doncs, demà a Anvers, el Barça i Xavi es juguen alguna cosa més que el prestigi i 2,8 milions d'euros. Ja està el Barça Anvers, amb novetats d'última hora a la convocatòria. L'equip tornarà dijous i, per tant, Xavi finalment s'ha endut també a Lewandowski, a Gundogan i a Araujo. El que s'ha quedat a Barcelona és De Jong amb febre. S'han sortejat fa una estona, és notícia d'aquest matí, els setzens de final de la Copa del Rei, amb tres equips catalans i ja amb els quatre de la Supercopa al bombo. El Barça jugarà contra el Barbastro, equip de segona federació, i el Real Madrid contra l'Arandina, que és l'altre equip que hi havia de segona federació al bombo. El Girona haurà de visitar a l'Elx i a l'Espanyol rebrà el Getafe. Hi ha un Tenerife Las Palmas que està molt bé també. Aquesta eliminatòria es disputarà els dies 6 i 7 de gener. A la Champions avui arrenca l'última jornada de la fase de grups amb algunes coses per decidir. El Real Madrid juga a les 9 de la nit a l'Olímpic de Berlín contra la Unió Berlín. No ha jugat res el Real Madrid, que ja és primer de grup. El seu rival sí que té encara alguna opció de jugar a l'Europa League. També a les 9 de la nit Inter-Real Societat, jugant la primera plaça del grup. La Real obligada a guanyar per ser primera. I el Sevilla juga 3:15 al camp del Lens. Ha de guanyar si vol estar a l'Europa League, que és la seva competició. La polèmica del partit gira al voltant de la prohibició del govern francès d'assistir al partit a l'afició del Sevilla. Alguns ja han viatjat, així que a veure què passa, perquè s'exposen a penes de 30.000 euros i fins a 6 mesos de presó. De la resta de la jornada destaca el Bayern Manchester United, bàsicament perquè el United està cué de grup i se la juga. Pot quedar-se fora de la Champions i fins i tot fora d'Europa si perd. Tot ho podreu seguir al Tiempo de Juego de la COPE. Un parell de coses més. En handbol, finalment, la selecció espanyola femenina s'ha classificat pel preolímpic gràcies a la derrota de Croàcia sobre Hongria al Mundial, i Netflix ha anunciat un partit d'exhibició entre Rafa Nadal i Carlos Alcaraz pel dia 3 de març a Las Vegas, en el que s'ha batejat com a l'Slam de Netflix. Tiempos modernos, Marc, tiempos modernos. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb Emilio Pérez de Rozas i Tomàs Guasch i les preguntes del dia Esports Cope, que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, qui us està decebent més? Us hem donat quatre opcions: Lewandowski, Koundé, Rafinha o Gundogan. Guanya Lewandowski, 56% dels vots, Koundé 22, Rafinha 10, Gundogan 12. En clau espanyol, com veieu l'eliminatòria contra el Getafe? La veieu favorable a l'Espanyol al 24%, al 50%. El 51%, és a dir, guanya aquesta opció, favorable al Getafe al 25%. I en clau Girona, com ho veieu, aquesta eliminatòria de Copa contra l'Elx? La veieu fàcil al 68%, difícil al 26%, passeu directament de la Copa al 6%. Marc Peires està al control de so, Edu Badia a la producció. Si el veieu, feliciteu-lo, que és avui el seu aniversari. Ha portat unes pastetes a la redacció que sembla que ja no queda cap, estaven boníssimes. Felicitats, Edu. Us parla Joan Batlleri i el seu refredat. Passant 9 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa. La pilota ja roda Esports Cope.
Empieza el frío. Y por si fuera poco, crack, luna rota. No. Pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim pam. Crystal crack.
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
Con el seguro de coche de Línea Directa tendrás un seguimiento de tu grúa en tiempo real y a través de la app. Así, si tienes un fallo en el motor y tu coche te deja tirado, podrás estar tranquilo en todo momento. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, comencem quan passen 10 minuts de les 3 de la tarda amb el més immediat, que ha estat el sorteig de la Copa del Rei, dels setzens de final. El Barça, com us deia, jugarà contra el Barbastro, que era un dels dos equips de segona federació que hi havia al bombo. Van eliminar l'Almeria, equip de primera, en l'anterior ronda. El partit es jugarà, aquest partit del Barça, es jugarà el diumenge, dia 7 de gener. Tenim al telèfon, Badia Productions, el president del Barbastro, a Rafael Torres. Presidente, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, que está en Madrid todavía, ¿no? Imagino.
Sí, sí, salimos ahora mismo de la Real Federación Española de Fútbol, donde hemos vivido el sorteo en directo.
Bueno, ¿y qué? ¿Cuándo ha visto el cartelito con el nombre del Barça, qué?
Sí. Me ha dado vuelto el corazón, la verdad, porque, claro, es un sueño cumplido, es decir, que dos equipos como Barça o Madrid, que son punteros en España, punteros en Europa, que uno de ellos venga a Barbastro, que el otro vaya a Aranda de Duero, los dos equipos que estamos en segunda red. Pues la verdad es que es una satisfacción enorme y bueno, y vamos a intentar vivir esa fiesta del fútbol que puede ser para Barbastro el que el Fútbol Club Barcelona juegue en nuestra ciudad.
¿Tenía alguna preferencia entre Barça o Madrid o le daba igual?
Bueno, yo quería el Atlético Madrid, porque soy colchonero. Soy colchonero desde pequeñito, lo heredé de mi padre, mis hijos también son del Atlético Madrid y quería el Atlético Madrid, pero bueno, súper contento y como he hablado con el representante del Fútbol Club Barcelona, pues estamos cerca de Barcelona, estamos a 200 kilómetros, bueno, con lo cual, pues bueno, mejor para todos, ¿no? Ellos estaban también contentos de no tener que hacer un desplazamiento largo, y bueno, nosotros contentísimos de que el Fútbol Club Barcelona venga a vernos. Tengo muchos amigos en Cataluña, tengo muchos amigos que son de Barcelona, y bueno, ya todos están llamándome y mandando WhatsApp, intentando gestionar pues la compra de entradas ya, cuando escasamente sabemos el rival ya.
Sí, Paco Martínez era el representante del Barça en el sorteo.
Correcto.
¿Ya tiene un poco en la cabeza cómo lo van a organizar, cómo lo van a montar en cuanto a precios de entradas y todo eso, presidente, o qué?
Bueno, ahora mismo, como tenemos una representación de la Junta Directiva importante, hemos venido al sorteo porque pensábamos que era algo histórico para el club, pues vamos a juntarnos a comer, vamos a hablar, vamos a comentar, tenemos claro que tenemos que ampliar la capacidad del municipal, hay que duplicar esas 3.000 entradas que ahora tiene a 6.000,
sí.
Tenemos que mejorar algo la iluminación para televisión,
sí.
Pero bueno, el resto del campo, como le he dicho a Paco Martín, pues estaba, el campo está bien, es de césped natural, bueno, es acogedor, es un campo sencillito, bueno, pero bueno, que yo con el Barça que se sienta acogido, que se sienta cómodo en Barbastro y que al final pues sean embajadores de nuestra ciudad por allá por donde vayan.
Una alegría para la afición y después, presidente, en lo deportivo a competir, que en la Copa ha habido campanadas muy sonadas, ¿eh?
Efectivamente, le decía yo, digo, no lo pondremos fácil porque los jugadores saldrán al campo con mucha ilusión, con muchas ganas, tenemos una buena defensa, tenemos un buen portero, es decir, van a competir desde luego, ¿no? Luego hay que ser realistas, tenemos que tener la humildad suficiente como para decir, somos un equipo de segunda red, el Barça es un equipo puntero en Europa, es un equipo que está en los primeros puestos de la clasificación de la Liga y por lo tanto hay que tener esa humildad, pero que nadie dude que la Unión Deportiva Barbastro, que los jugadores saldrán a competir y a hacer frente al potente Fútbol Club Barcelona.
Además en la Liga he visto que están en una situación relativamente tranquila, ¿no? Que eso te pilla a lo mejor en zona de descenso y piensas, ostras, sí, una ilusión el Barça, pero cuidado que nos podemos despistar en la Liga.
No, de luego nuestro entrenador es un gran psicólogo,
¿sí?
Y sabe abstraer a los jugadores de cualquier situación. Hoy hemos vivido el sorteo, ellos lo han vivido en forma directa en el centro Barbastro, ahora sí irán todos a comer, pero a partir de esta tarde ya se acaba la Copa del Rey y nos centramos en el partido que tenemos que jugar el sábado contra la Real Sociedad B. Sí. Es decir, él sabrá distinguir cuándo tiene que jugar la Liga, porque nuestro principal objetivo en este momento es salvar la categoría en segunda red, entrar en esas posiciones que estamos ahora cómodas, que no implique descenso, y bueno, cuando llegue el momento de preparar la Copa del Rey, la prepararemos, pero hasta ahora, hoy termina Copa del Rey y nos centramos ya en el partido del próximo sábado contra la Real Sociedad.
Fenómeno, presidente. ¿Hay mucha gente del Barça en Barbastro o qué?
Sí, tiene mucho tirón, tanto Barça como Madrid, bueno, Atlético Madrid menos, pero sí, Barça tiene muchísimo tirón en Barbastro, hay mucho aficionado del Barça, que sin lugar a dudas pues vendrá, y bueno, lo que solo espero que esos aficionados del Barbastro que son del Barça, ese día sean del Barbastro, y apoyen al Barbastro.
Fenómeno. Rafa Torres, presidente del Barbastro, un placer, gracias por atendernos y un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer.
Sports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs a Barbastro, com heu pogut comprovar i com no podia ser d'una altra manera, encantats amb aquest aparellament amb el Barça. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
El Barça entenc que també estan satisfets amb el sorteig, primer perquè ha tocat un dels equips que podia tocar de segona federació i després perquè és un viatge curt.
Sí, un viatge curt que, de fet, abans parlant amb el company, amb Pablo Barrantes, del company de Huesca, parlàvem del possible trajecte. Pues tenen estar mitja hora més lluny que a Lleida, poden anar o en 2 hores 45 minuts en autocar de Barcelona a Barbastro, o si volen poden fer AVE fins a Lleida i després tenen 60 quilòmetres d'autovia, 50 minutets de Lleida.
Si ho he mirat, hi ha 220 quilòmetres de distància.
Sí, està a prop, poden anar a autocar perfectament i tenen menys de 3 hores o fer això, AVE fins a Lleida i d'allà amb els autocars. Però bueno, que és un desplaçament curt, que està a prop i que evidentment dins un calendari on hi ha, partits importants per començar el 2024, amb Les Palmes-Barça, dijous dia 4 a les 9:30 de la nit, diumenge dia 7 tindràs aquest Barbastro Barça i després has d'anar a Aràbia per jugar a la Supercopa el dijous 11 contra Osasuna, la semifinal, doncs evidentment és millor un desplaçament curt que no anar més lluny i tenir-ho a prop i de fet pots anar, tens la possibilitat d'anar fins i tot en autocar.
Ja estarà per aquí Vitor Roque, que fins i tot igual ja ha debutat en el partit anterior contra Les Palmes, el partit de Lliga, però si no, potser aquest partit de Copa podria ser un bon lloc per debutar també.
Sí, potser perquè haurà de fer rotació amb Xavi Hernández, voldrà que Vitor Roque agafi dinàmica de primer equip, que agafi minuts, així que és molt probable que jugui Vitor Roque, perquè tampoc hi ha... És una plantilla curta la del Barça, no hi ha més alternatives, segur que aquell dia s'està bé, jugarà Ferran Torres, jugaran jugadors que no són titulars sempre i de titulars han de jugar també, perquè és una plantilla curta i jugaran, ara també hi llegia, que jugaran a Barbastro, on Pep Guardiola va començar aquest camí fins al primer equip del Barça. Allà va superar l'eliminatòria contra el Barbastro, va guanyar el títol, va pujar a segona B i va passar al primer equip el 2008, fa 15 anys d'allò, i a Barbastro estaven jugant Pedro, Busquets, i estava a la grada mirant el partit Luis Enrique.
Imagina. Sí senyor. Molt bé, la Copa ja arribarà, el que arriba ja és la Champions. De fet, el primer equip del Barça ja està en vers per jugar demà i tancar la fase de grups de la competició. Helena Condis, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
I ha viatjat finalment amb novetats, que ahir Xavi va donar una primera llista i aquest matí, a primera hora, el Barça ha donat una nova llista amb algunes incorporacions.
La segona llista és la definitiva i la notícia és que finalment viatgen Araujo, Gundogan i Lewandowski. La idea inicial era que es quedessin a Barcelona, però el Barça s'ha vist obligat a canviar el pla de viatge de tornada. Faran una nit més a Bèlgica perquè l'espai aeri es tanca abans de mitjanit i no tenien manera de tornar. I al passar dues nits fora de Barcelona i tornar dijous, Xavi prefereix que estiguin tots junts fent vida amb l'equip, fent pinya en lloc de realitzar tres sessions en solitari a la ciutat esportiva. Per tant, el tècnic ha modificat la convocatòria i s'endú a tres dels quatre titulars que no havien de venir amb veres. L'únic que finalment es queda a Barcelona és Frenkie de Jong perquè expliquen que té febre. Tampoc viatgen, evidentment, els lesionats, Ter Stegen, Íñigo Martínez, Marcos Alonso i Gavi. La llista és de 24 jugadors. Es mantenen els joves, com Aleix Garrido, Marc Guiu, Alarcón i Casador, que ja han debutat amb el primer equip, que ja han debutat a les ordres de Xavi. A més, també hi són Pau Cubarsí i Héctor Fort, que podrien estrenar-se i podrien tenir els seus primers minuts. Laporta ha viatjat al cap davant de l'expedició diumenge. Els que estaven a la llotja el van veure molt empipat al final del partit per la derrota contra el Girona, però després va baixar a parlar amb Xavi, li va traslladar la seva confiança. De moment, el tècnic està blindat a ulls del president. Això sí, Laporta exigeix guanyar demà amb Beres, tot i que a nivell de classificació és intranscendent, perquè ja tenen el bitllet per vuitens de final de la Champions, sí que hi ha en joc dues coses. Una, l'aspecte econòmic, una victòria suposa ingressar 2,8 milions d'euros, tot suma per anar recuperant l'economia del club, i, a més, també hi ha en joc el prestigi i l'orgull. L'Amberes és el pitjor del grup, no ha sumat ni un sol punt. El viatge ha estat una mica més complicat que d'altres perquè han hagut d'agafar un avió, Barcelona-Brussel·les, i després un tram per carretera, 50 quilòmetres separant Brussel·les d'Amberes, que està al nord de la ciutat de Bèlgica, està al nord de Bèlgica. Hi ha ara mateix 9 graus de temperatura, s'espera pluja tot el dia, s'espera pluja avui i demà, a veure si la pluja ens permet visitar els mercadets nadalencs, que tenen molt bona pinta a Amberes, no hi ha estat mai. I la prèvia, Joan, serà per la tarda. Avui, a partir d'un quart de set, roda de premsa d'Iñaki Peña i Xavi al Bussell Stadium, i després, a partir de les 7 de la tarda, l'entrenament.
Perfecte. Modificació a la llista, però no crec que això alteri gaire la idea que tenia de cara a l'11 que ha de confeccionar demà Xavi, no? Que segur que veurem un 11 amb molts suplents i potser amb algun debutant fins i tot, no?
Sí, s'esperen moltes rotacions. Jo crec que pot debutar Pau Cubarsí, que és el que repeteix a la convocatòria el jove central de 16 anys. També tindran minuts futbolistes del filial que ja hem vist estrenar-se amb Xavi Hernández, i sobretot veurem a futbolistes del primer equip que han de mostrar l'orgull, han de reclamar més minuts a Xavi Hernández, perquè han perdut molt pes. Jugadors com Valde, Lamine, Fermín, Ferran recuperaran la titularitat, i segurament també futbolistes que pràcticament són inèdits, perquè no surten ni des de la banqueta, com el primer capità Sergi Roberto o Oriol Romeu. Estarem també pendents, Joan, de la llotja, perquè està convidat Carles Puigdemont per l'alcalde d'Amberes, i en les últimes hores doncs diuen que possiblement és dubte per problemes d'agenda. Estarem pendents perquè ja saps que té molt bona relació amb el president del Barça, en Joan Laporta.
Perfecte, doncs estarem molt pendents aquesta tarda de les rodes de premsa i de l'entrenament del Barça ja allà. Condis, que vagi molt bé, gràcies.
Adéu, bona tarda.
Bona tarda. I davant, Víctor, l'Anvers que entrena un vell conegut com és Van Bommel, que no ha jugat res, que de fet ha perdut els 5 partits d'aquesta lligueta, però que segur que demà ho donaran tot, perquè voldran acomiadar-se de la competició, si pot ser, traient un bon resultat contra el Barça.
Sí, de fet, ara parlaves de Van Bommel, les imatges que hem vist, que difusarà l'Anvers a les seves xarxes socials de l'entrenament, l'hem vist somrient, estan feliços a l'equip, és veritat, a la Lliga Belga, que és el que, de veritat, evidentment els importa, són cinquens, segueixen lluitant per retallar punts, però estan a 11 del líder, i a la Champions, doncs, han gaudit d'una fase de grups, i ara gaudir de l'últim partit, que és com un regal, a casa, rebent el Futbol Club Barcelona. Si poden endur-se la victòria bé, no tenen res a perdre, no passaran a vuitens, és impossible, i a gaudir d'aquest partit, a rebre el Barça, evidentment, de retrobar-se de nou, com ja van fer a Montjuïc, Van Bommel, Xavi, i tota la cúpula del Futbol Club Barcelona, que també, evidentment, per l'entrenador de l'Anvers, és un bon partit pel que representa enfrontar-se al Futbol Club Barcelona. De la part esportiva, tenen baixes l'Anvers, tenen el central Engels, que és baixa, també Gel Batel, al lateral dret, i tenen els dos extrems drets. Dos dels extrems drets, Ondrejka i Antoni València, estan lesionats, són les baixes que té Van Bommel. Veurem després, encara no té la convocatòria com a tal, veurem quan tregui la convocatòria, quins són els jugadors, si pot recuperar algun o si tots aquests ja són baixa definitiva.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
Ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. La imatge del dia avui des de l'aeroport de Barajas, camí de Brussel·les. El viatge. El Barça amb 24 jugadors viatjant per jugar el tràmit de demà. Tràmit per donar una bona imatge i per guanyar 2.800.000 euros en cas de victòria. Però en partits similars de l'època de Johan Cruyff, el Guardiola dona minuts als jugadors del B i del juvenil per tenir experiència a Europa. Òscar Luis Temprano, Jordi Cruyff, Sánchez Jara, Isaac Cuenca, Jonathan Dos Santos, Marc Moniés, Andreu Fontàs. Demà, Anvers, fins a 10 jugadors en fitxa del filial podran tenir el privilegi de jugar a la Champions i sortir a l'aparador del futbol continental. I a casa s'anaven a quedar les vaques sagrades del primer equip, però al final han viatjat per fer pinya, diuen, o no hi caben en aquesta categoria el Joao, ni Félix ni Cancelo, que ja viatjaven en un principi, perquè estan cedits i se'ls ha de treure el profit quan més partits millor. I mentre estem viatjant es fa el sorteig dels 700 de final de la Copa del Rei. I aquests nois d'avui saben que jugaran també, segurament, aquest partit del dia 7 de gener. El dia 4 de gener, els grans a Las Palmas, i el dia 7 de gener, els més joves faran de nou la maleta per jugar a Barbastro.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gracias, Oli, por la imatge. 3 y 24, de seguida més Champions Sports Cope.
Conectar con un mundo donde todo se mueve, ahora es posible. Con CaixaBank FX Now Wallets, tu empresa podrá enviar y recibir pagos internacionales en más de 50 pares de divisas, aquí, allí y ahora. Descubre FX Now Wallets en caixabank.es o en tu oficina más cercana. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina. Contrata tu seguro de moto con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible las 24 horas del día para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Anem amb la jornada d'avui de la Lliga de Campions, que juguen tres equips espanyols, el Real Madrid, la Real Societat i el Sevilla. Comencem amb el Real Madrid, que visita la Unió Berlín a partir de les 9 de la nit. Estem a Alemanya. Miguel Ángel Díaz, buenas tardes.
Hola, Joan, buenas tardes.
¿Hace mucho frío por ahí o qué?
Bueno, dicen por aquí que la semana fuerte de frío fue la anterior. Hemos tenido suerte, la anterior nevó. Temperatura bajo 0, 4, 5 grados. Hoy no nos podemos quejar. Ha llovizado ligeramente por la mañana. Hace fresquito, anochece pronto a las 3, pero estamos sobre 0, 4, 5 grados, y así que no nos podemos quejar.
El partido en el Olímpico es, ¿no? Se juega en el Olímpico,
sí,
¿no?
Sí, sí, es en el Olímpico. Por cierto, he agotado el papel, porque obviamente este equipo que, bueno, pues ha estado mucho tiempo sin estar en la élite europea, cuando cayó el sorteo, muchos aficionados ya previsores se hicieron con la localidad. Tienen mínima opción de entrar en la Europa League. Si ganan hoy al Madrid y pierde el Nápoles con el Sporting de Braga, solo con esa opción serían terceros de grupo y se meterían en la Europa League. Pero, como digo, es un estadio espectacular, con mucha historia, más de 74.000 aficionados. Por fuera sigue conservando el de aquellos Juegos Olímpicos donde se salió Jesse Owens con 4 medallas. Y luego, bueno, pues un estadio en el que ganó el Barça Luis Enrique una Champions, en el que le dio el cabezazo Zidane a Materazzi, y en el que vamos a debutar contra Croacia en la próxima Eurocopa y donde se va a jugar la final, ¿no? Así que un estadio con mucha historia, con 2.200 aficionados del Real Madrid hoy y, como digo, con mucha expectación por ver este partido.
Y un Real Madrid, imagino, con muchos no habituales en el once, claro.
Bueno, muchos, no sé, entre 3 y 5, ¿no? Yo creo que algún cambio va a hacer Ancelotti. Tampoco puede hacer mucho porque hay 7 bajas, sigue sin recuperar a la gente. Pero bueno, ayer ya confirmó, como venimos contando desde el sábado, que Kepa va a ser titular en este partido. Yo creo que Nacho va a dar un descanso en la defensa, posiblemente a Rüdiger, que Ceballos va a ser titular en el centro del campo y que Joselu va a entrar en la delantera. A partir de ahí vamos a ver si se anima a hacer alguno más, si puede entrar Fran García en el lateral izquierdo. Yo creo que Nico Paz, un canterano con el que está contando Ancelotti últimamente, no va a ser titular, pero que luego va a tener minutos. Y bueno, ayer, por la pregunta que le hicimos sobre Bellingham, tiene pinta de que, aunque sea un partido con poco en juego, 3 millones de euros y el prestigio, pues parece que el inglés también va a ser titular. Un inglés que ha jugado 4 partidos de Champions, solo se perdió uno por las lesiones en el hombro, y ha marcado en cada uno de los 4.
Vale, recordemos que el fin de semana, el domingo, el Real Madrid recibe al Villarreal, y el Arandina en Copa, Miguel Ángel.
Sí, eso es, Arandina Real Madrid, justo antes de viajar a Arabia. El Madrid juega el día 3 de enero el primer partido del año en el Bernabéu contra el Mallorca, y luego jugará esa primera semifinal de la Supercopa de España en Arabia contra el Atlético de Madrid. Veremos a ver si hay una final Madrid-Barça en Arabia, o si el Atleti de Simeone tumba al Madrid, pues más tiempo para seguir preparando la Copa si se elimina la Arandina y la Liga.
Vale, lo iremos contando todo. De entrada, hoy ese partido de Champions en el Olímpico de Berlín, entre la Unión Berlín y el Real Madrid. Os escuchamos después. Miguel Ángel, gracias.
Un saludo, hasta luego.
Gil, bona tarda.
Ei, Batllori, bona tarda.
Està xulo a l'Inter Real Societat, eh? És com una final per veure qui queda primer de grup, eh?
Sí, de fet és el tiquet de primer classificat que es dona a la jornada d'avui, que se'n reparteixen 3 tiquets de segons classificats i un de primer classificat, i tot estarà molt centrat en aquest grup D. Inter Real Societat. Qui guanyi, primer de grup. Si empaten, quedarà campiona de grup la Reial Societat. Baixes notables als donostiarres, com per exemple Brais Méndez, o als italians, on Dumfries i Pavar no hi seran de la partida. Sortireu a especular, tècnic i Manol?
Si especulamos, perdemos seguro. Así que lo que tenemos muy, 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 muy claro que si queremos competir, tenemos que salir a ganar. Es lo que hemos hecho en esta competición. Nunca nos hemos puesto como objetivo ni el primero, ni el segundo, ni el tercer puesto, sino que competir. La consecuencia de competir ha sido llegar a esta última jornada peleándonos el primer puesto con el finalista del año pasado. Mañana nuestra Real Sociedad, nuestra pequeña Real Sociedad, vamos a intentar competir, pero para ganar.
Petita, gran, Reial Societat, eh? Sobretot si queden primers de grup en aquesta fase. Però l'interès informatiu més immediat s'ha centrat al grup B. L'Arsenal ja és primer de grup, el PSV Eindhoven ja és segon de grup i tenim un Lens-Sevilla. El Sevilla necessita guanyar per anar a l'Europa League, eh? A l'Europa League, queda tercer i anar a l'Europa League. Però ara mateix no se sap si els seguidors del Sevilla podran entrar o no al camp. L'última hora, no hi ha resolució al respecte del govern francès. Per tant, el Sevilla no té cap notificació de que els 300 seguidors sevillistes desplaçats a França puguin o no entrar al camp del Lens o circular en grup, amb banderes del Sevilla, càntics, etc, etc. Diuen, això sí, que la resolució ha de ser imminent. A l'espera d'esdeveniments...
Sí, perquè el partit és a la tarda, Gil.
Efectivament.
És franja de 3:15.
És a l'hora del berenar. A espera d'esdeveniments, entre aquest grup de sevillistes, la presidenta de la penya, Sito Gudel, que passava nit pel partidazo, Rocío Díaz.
Nosotros llevamos desde el final de septiembre con los vuelos sacados, la mayoría de los desplazados. Entonces, estamos aquí, nosotros queremos estar con el equipo y acompañarlo. Y si no nos dejaran entrar en el estadio, al menos que nos dejaran estar en la ciudad y disfrutar con los desplazados que estamos aquí.
Pero perdona, Rocío, ¿vais a ir? O sea, si está prohibido, ¿vais a intentar entrar en el estadio de todas formas o no? Sin distintivos. O sea,
vamos a acatar a lo que nos diga nuestro club.
I el club espera el que digui el govern francès. Recordem que Diego Alonso no ha guanyat cap partit amb el Sevilla, tret d'aquestes eliminatòries davant de Modestos a la Copa del Rei. Per arrodonir el que deia Miguelito, el grup C, el Nàpols, li va perdre per un gol davant de l'Sporting de Braga, per ser segon d'aquest grup C, per darrere del Madrid, i queda per resoldre qui és segon del grup A. El Bayern de Múnich ja és primer, 13 punts, i Copenhague 5, Galatasaray 5, Manchester United 4. Per enfocar-ho des de la perspectiva anglesa, el Manchester United necessita guanyar-li al Bayern i que Copenhague i Galatasaray empatin. Aquesta és la combinació que faria que el conjunt anglès fos segon classificat d'aquest grup A.
Així ve la jornada d'avui de la Champions. I després estem mirant també a les últimes hores, Gil, cap a Turquia. Suposo que heu vist les imatges aquestes brutals d'un president de club baixant al camp agredint el terreny de joc a l'àrbitre del partit. Eh?
Partit de la Superliga turca, Ankaragücü Rizespor. El Rizespor empata en el 90-7. Resultat final 1-1. I quan embocava ja el túnel de vestidors, l'àrbitre Umut Meller rep una agressió brutal, un cop de puny per part del president del Ankaragücü. La conseqüència ha estat immediata. De moment, el que ha fet el govern de Turquia és suspendre la Lliga turca. Tots els partits de categoria oficial a Turquia han estat interromputs i és molt curiós el comunicat perquè diuen que l'àrbitre, Alit Umut Meller, un àrbitre amb prestigi allà a Turquia, ha rebut una agressió per part de criminals desconeguts. Home, criminals desconeguts no, perquè a les imatges es veu molt clarament com és Faruk Koca, el president de l'Ankaragücü, qui baixa i li etziba un cop de puny a l'àrbitre, que va acabar amb l'òrbita de l'ull esquerra absolutament inflamada en una acció absolutament injustificable.
3:33, de seguida el debat.
El teu transport segur, ràpid i de confiança. Libra Logístic. Transport terrestre, aeri i marítim nacional i internacional. Cobrim tota Europa amb servei diari d'agrupatge, doble xofer, camions propis i temps de trànsit reduïts. Més info a libralogistic.com.
La jornada de Champions que ja tenim a sobre passarà millor amb unes bones empanades. Tío Bigote celebra 14 anys sent la franquícia d'empanades més gran de Barcelona. Per això volen celebrar les festes amb la nova superpromo en empanades a només 1,80 amb el pack de 10. Perquè per Tío Bigote el més important no és que vinguis, sinó que tornis. Disfruta del millor futbol sense preocupacions amb l'autèntic sabor d'Argentina. Tío Bigote.
Per a tu, esportista, Nutrisport ha creat una gamma alta en proteïnes i zero sucres totals. El nou batut Protein Zero, amb menys de 100 quilocalories, i el nou púding Protein Zero, l'únic púding que porta cullera a l'envàs. Nutrisport, l'aliment dels esportistes. A la venda al teu gimnàs, a la teva farmàcia, botigues especialitzades i al web nutrisport.es.
Vinga, obrim el debat amb Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estamos?
Muy bien, y amb el Tomás Guas també. Hola, Tomás.
Valldori, grande, ¿qué tal?
Com anem? Una mica refredat, però bé, aguantant metge, bé.
Això és molt comú.
Sí, 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 sí. Hi ha molta passa, que diuen, no?
Sí,
hi ha molta passa.
Molta.
Bueno. Hay el sorteo de Navidad el día 22, Emilio, a ver si toca algo, y hoy es el sorteo este de Copa, ¿no?, que siempre decimos, en este caso, a la Arandina y al Barbastro les ha tocado el gordo, el Barça y el Madrid, ¿eh?
Sí, bueno, es lo típico, vamos encaminados a este enero complicado de siempre, ¿no? Y sí, un partidito de Copa, mira, para los chicos estos que no juegan, pues estupendo.
Sí, claro. Sí, sí. Ara són partits, Tomàs, que tenen el seu perill, ¿eh? Hem viscut campanades molt sonades, en aquestes rondes.
Home, no et refiguis, no.
Sí, sí.
Perquè això són 90 minuts, home, tens que gravar Bastro i Aranda, però que de 100 vegades guanyaran 99,8, però hi ha un 2 mil·lèsimes que et poden fotre un lío en l'aire. A mi és que ho entenc pel futbol modest, cony, que això és una festa cada any a 3 o 4 o 6 poblacions que a sa vida podíem somiar a una cosa així, però és que jo com penso que agafaria el mes de setembre el bombo i els fotria tots allà.
Ja.
Oiga, Barça-Real Madrid. Primera ronda.
Sorteig pur, no? Pur.
Juegue y joróbase a un partido. Sí. Però bueno, ja comprenc que tot això era los cuatro a l'inici del sorteig és una conya, no?
Sí.
Hi ha uns tios allà que diuen, me va tocar el Madrid o el Barça o los Asuna, tal, que toca los Asuna se cabrea, no? A mi me tocava el Madrid, me tocava el Barça. Bueno, està bé, per uns quants, pues, bueno, pensa que sí, no? Però és que a mi no m'agrada això, com sempre repenso la mateixa, les semifinals, escolti, deixis de conya.
Si, també és un partit únic, no?
Partits únic, ja vaig. Sí, sí. Però bueno, seria allò de la regularitat pura contra el caos. Sí, sí. La diferència d'un torneig i altre, no?
Sí, sí. Bueno, primero la Champions, Emilio, el Barça mañana en Amberes, ya virtualmente primero, pero viniendo de lo que viene, no se puede permitir otra mala noche, ¿eh, Emilio?
Bueno, es que primero, no sé si lo habéis contado, pero me parece que es un viaje, una expedición esperpéntica esta que se ha organizado el Barcelona.
¿Por qué lo dices? ¿Por la convocatoria? Que primero era una y luego...
No, por la convocatoria, porque por lo que me han contado, resulta que han metido a los peces gordos en el avión, que no pensaban jugar ni que no van a jugar, pero que tienen que ir porque como no pueden regresar,
sí,
la misma noche tienen,
exacto,
que quedar a entrenar.
Sí, sí, lo hemos explicado. Sí, sí, sí. Lewandowski, Araujo y Gundogan. Lewandowski, Araujo y Gundogan.
Pero claro, o sea, te llevas a tres tíos que quieres que descansen, los metes en un avión, en una paliza, los dejas en un hotel, los dejas en el banquillo, luego entrenan al día siguiente. Es que yo no sé quién ha organizado esto, pero ya está a la altura de, ¿me entiendes?, de los ríos del Barça, no sé, es que me parece increíble, de verdad.
Sí, bueno, al haber tenido que cambiar el viaje y alargar un día más, pues dicen eso típico de hay que hacer equipo, hay que hacer piña, y por lo tanto estos tres que se tenían que quedar aquí se han ido para allá. Y el único que se ha quedado es De Jong, que tiene fiebre.
Vale, pero de descanso nada, cero, punto.
No, ¿entiendes? Yo entiendo, o sea, que no jugarán el partido, pero han viajado.
Ah, pero eso no es descansar, Joan, eso no es descansar. Pero bueno, sí, nada. Partido para completar, supongo que para hacer caja, intentar ganar y para ganar unos escalerillos y listo, ya está. Sí, sí.
Y calas de
tregua. Desde luego no es un partido, para levantar el alma después del baño que te metieron el domingo, eso desde luego.
No, però tens poc a guanyar i una mica a perdre, Tomàs, no? Des del punt de vista de la classificació, és evident que no, però si el Barça guanya demà 0-3, direm que és el que tocava, sí. I si pel que sigui tens una mala nit i perds o empates, tot això suma en negatiu, o resta.
No, que no has de fer res allà. Jo estic amb l'Emilio, tampoc sé què fan a Berlín, Kroos, Bellingham, tota aquesta gent, amb l'equip primer, i, en fi, però bueno, són coses d'entrenador. em pots dir que el Madrid té 7 baixes. Bé, clar, el millor resulta que el que té, pues, podia, però bueno, jo anava amb dos nens de més del filial i jugava, és igual. Ara, clar, és que si lo normal és guanyar, cony, és la ventafocs del grup amb diferència. Vull dir que tot això ja ho deia el Johan, que esto empieza en quartos de final. Bueno, pues has d'anar jugant bé, és estupendo. Ara, clar, la situació és la que és. El Madrid va allà a cortar el cupón, que diuen, i tu vas a pensar, okay, guanyaré, normalment sí, però, home, ojo que no acaba 1-1, esto.
Sí.
Però, clar, ja tenim un lío, no?
Sí, però, clar, la diferència entre el Barça i el Madrid és que el Madrid ve de guanyar el seu partit de Lliga i el Barça ve del que ve.
No, no, si va empatar al camp. Sí, no, tampoc ho va guanyar, va empatar al camp del Betis.
Ah, però, bueno, sí, perdó, no té... va empatar al camp del Betis i el Barça va empalmar al Girona.
No té aquestes urgències de moment, no?
Sí, vull dir
que,
sí.
Està, i bueno, pues pensar que si el Madrid perd a Berlín 2-1, pues bueno, pues no passa nada i hemos ido allà con el carro del pescado. Però, coño, al Barça li convé anar i guanyar i estar tranquil fins al diumenge, no?
Sí. ¿Qué pensaste, Emilio, cuando escuchaste a Xavi decir que el equipo está en construcción todavía?
Bueno, a ver, si he de ser sincero, mejor. Si hemos de ser sinceros, a mí ya no me sorprende nada. O sea, Xavi en cada discurso inventa algo curioso, ¿eh? Y pasando por lo más esperpéntico que fue aquello de nosotros no estamos acostumbrados a jugar con sol, ¿no? Sí. Ya a partir de ahí ya me lo espero todo, de verdad. Entonces, es evidente y es normal que cuando tú oyes decir al entrenador del Barça, de presupuesto 1.255 millones de euros, cuando le gana un equipo de 55 millones de euros, ese comentario, pues piensas que el entrenador del Girona llegó 3 meses antes que tú al banquillo del Girona. Y mira, resulta que ese caballero ha podido hacer lo que ha hecho y tú sigues aquí con unos dientes de sierra que no se explican y que... empieza ya a ser cuestión de entrenador. Futbolistas, por supuesto, pero de entrenador. Y estamos, por otro lado, a un paso de que le llegue la hora al presidente, ¿eh? O sea que, y lo digo de verdad, lo que pasa es que tampoco veo ninguna solución. Por lo tanto, yo creo que esto se va a estabilizar, va a seguir así durante todo el año y luego ya veremos. Pero si tú eres Joan Laporta y has hecho lo que has hecho, ves lo del domingo y empiezas a subirte por las paredes.
Sí, home, és una derrota, Tomàs, que fa mal, sobretot perquè et guanya un equip jugant el que segurament tu aspires a jugar, no? I és un equip que és el Girona, que en teoria té una plantilla amb uns futbolistes que no són tan bons com els teus.
Sí, no, bueno, com pots tu jugar o com pots jugar, escolti, jugant bé. Et va guanyar un equip que juga bé.
Sí.
És que jo recordo, ha perdut un partit amb el Madrid 0-3, que pensaven, bueno, aquí les han posat al seu lloc, total, pues va ser un inconstipat d'un dia. L'endemà estava treballant. Llavors, hi ha un convenciment i una manera de fer que li està donant un resultat. Llavors dius, pues, és que el Barça diria que jugava com el Girona. Tenia que jugar bé, jo què sé. Jo tampoc tinc molt clar que tota aquesta bogeria. Aquí no està Puyol, no està Vidal, no està Alves. Fixa't el que dic, no hi ha arribat a davant. I no està el que havia davant. És a dir, jugar com aquesta gent, és que això no passa. Vull dir, això passa una vegada a la vida i no veuran 24 generacions.
No, però millor del que estan jugant és evident que sí.
Efectivament. Ara, també et dic una cosa. El Barça està en la situació que està. Llavors tu estàs amb jugadors lliures, el Lewandowski dels 34 i el Gundogan dels 33 no són els que trien 22 i 24, i bla, bla, bla. Els nens... Que són estupendos, tampoc han demostrat tenir el cuajo perquè no tenen l'ajuda, segurament, de ser un equip capdavanter a Espanya i Europa. D'Europa ja n'hi parlem-ne, ja feia 2 anys que no veien la Champions, pràcticament. Conyo, tampoc és tan fàcil. Ara, escolti, un cert, com et diré jo, un cert bon gusto, conyo, és que l'han perdut. És que l'altre dia jo veia el partit i dius, el Barça... Que ellos, si surta el Xavi, digo, mire, oiga, nos han ganado muy bien, óigame. Hemos tenido ocasiones, con un poco de suerte, esto hubiera podido acabar 4-5.
Tal cual, sí,
ya
tal
está,
cual.
Coño, sí, nos sí. Han ganado, pues, óigame, mire, oiga, porque jornada 16, ¿eh?
Punto, ya está.
Jornada 16, ya en parlarem a final de temporada, ¿qué pasa? Però no et fotis amb líos, a mi em sap greu, vaig dir ahir, a mi em sap greu pel Xavi, perquè el conec de crio. Mm. I llavors, coño, que cada declaració sigui un cachondeo i un meme, pues et sap greu, perquè són gent com si tu diguessis el Pochettino, o gent que has conegut tota la vida, Luis García, per fotre fora de l'Espanyol, pues et sap greu, perquè el coneixes. Tenga cuidado con lo que dice, porque coño, alimenta toda esta coña que tampoco le convé al primer a usted, ¿no?
Sí, sí. ¿Pot guanyar la Lliga al Girona o què?
Hombre, a ver, jo és que hi ha un tio que ho ha explicat molt bé, que és el Miquel Merino de la Real, que li van preguntar i va dir, oiga, mire, yo no los voy a bajar hasta que no se bajen ellos. I em sembla que és una definició extraordinària, perquè tu dius, escolta'm una cosa, menys internacionals, no hi ha Europa, lo qual això casualmente, menys lesions, tant de bo que no tinguin ni ells ningú, hosti, i convenciment, i aquest xute de moral de l'últim partit és extraordinari. L'has de baixar, bueno, ja parlarem.
Sí, sí, se juega muy bien, Emilio, y están muy convencidos de lo que hacen.
No, a ver, de momento, como hemos empezado la tertulia con el sorteo de copa, te voy a decir, yo de momento la copa la tiro, pero la tiro ya.
No, igual se ponen cachotos, hombre.
Igual hace el doblete.
No sé qué pinta el Girona jugando la copa, teniendo casi asegurada la Champions. O sea, yo me tiro. Y segundo, a la frase, a esta gran frase de Merino, se añade la frase de la respuesta del propio Michel el domingo por la noche, cuando le preguntaron, oiga, ¿ustedes se ven ganando la Liga? Digo, mire, yo no sé si me veo ganando la Liga. Lo que me veo es ganando a cualquiera.
Sí, sí.
Porque
sí,
eso
sí,
es claro, lo que
gáname, es lo que dio el Moreno.
Claro.
Sí,
sí. Claro, en esta situación, este es un equipo que los ha ganado a todos. Menos a Madrid. Sí. A todos. Por lo tanto, ¿por qué no puede ganar la Liga?
Molt bé. Doncs el Girona parlem de seguida. Ho deixem aquí de moment, amics. Emilio, Tomàs, gràcies,
A tu, rei, una abraçada.
Una abraçada. Seguim.
Arriba el tràmit de la Champions en una setmana que acaba Mestalla. I ho seguim amb l'equip líder de la ràdio.
Tiempo de juego.
Aquest dimecres, Anvers, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis,
Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Creu Blanca ja està a Mataró. Creu Blanca Maresme, centre innovador i professionals de primer nivell. Més de 30 especialitats mèdiques, revisions, proves de diagnòstic per la imatge, analítiques i molt més. Tot el que necessites per la teva salut. Creu Blanca Maresme, més a prop teu. Truca'ns al 93 737 97 37. 93 737 97 37. I t'informem.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs vinga, ara nosaltres parlem del líder de primera, que és el Girona. Ahir va parlar del líder de primera, del Girona, Ancelotti, el tècnic del Madrid, en aquests termes.
Ha sido un partido muy, muy entretenido, donde los dos equipos han jugado cara a cara, sin tacticismo, intentando de ganar el partido. Ha sido mejor el Girona, porque creo que ha tenido más acierto, y ahí yo tengo que parar, no puedo ni tanto menos criticar o no criticar. Obviamente sorprende la capacidad del Girona de estar a este nivel con tanta personalidad y tanto carácter.
Doncs sí, tenim l'Albert Díez. Alberto, hola, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda a tothom.
Per qui vulgui veure senyals, he llegit aquest matí que el Leicester, a la jornada 16 de la Premier que va guanyar, li va guanyar al Chelsea, 6. Que era el vigent campió en aquella lliga. Senyals,
sí,
Albert.
I el Leicester, guanyant aquell partit, situava en 35. El Girona en té 41. Tot després de 16 jornades, sí, home, ja a mans per les comparacions i a les comparacions ja absolutament de tot, que és el tercer millor líder de l'última dècada, que els números fan més gran la història del Girona, i has posat un tall d'Ancelotti, que és l'únic equip que, recordo, ha estat capaç al Real Madrid de guanyar, i a més guanyar bé a Montilivi, i guanyar aquesta temporada al Girona. El cert és que el Girona està en aquesta part alta de la classificació per mèrits propis. La notícia, aquest aparellament a Copa, per cert, serà el segon partit de 2024, perquè recordo que el 2024 arrenca fort pel Girona. El dia 3 a 2 quarts de 10 de la nit tenim un Girona Atlètic de Madrid. Veurem si el Girona és o pot ser ja campió d'hivern. Segon partit, el Martínez Valero, aquest de Copa dels 700. Dissabte o diumenge, jugarà un dimecres el Girona, pot jugar el partit de Copa dissabte o diumenge, però atenció que l'Els, a les dues últimes eliminatòries en les que han quedat els dos conjunts aparellats, ha guanyat el conjunt del Martínez Valero. Recordo, el dilluns de la setmana vinent, dia 18, 9 de la nit, aquest Girona a la vés on no estarà Cristian Estuani, que, com saps, va veure la targeta groga per celebrar, bona celebració, el quart gol davant el Futbol Club Barcelona. Després té Betis fora entre setmana. Aquí tanca el 2023 i arrenca, com t'he dit, davant l'Atlètic de Madrid i aquest partit que hem conegut avui, el Martínez Valero davant l'Elx.
Molt bé, al Girona li toca l'Elx i a l'Espanyol, Gil li ha tocat al Getafe. Rebre el Getafe.
Sí, A més, en un partit que té molts números perquè es jugui el dia 6, el dia de Reis, ja ens expliquem, en aquesta jornada de Lliga que comentava ara l'Alberto Díez, el Getafe juga dimarts 2 davant del Rayo, partit que, per cert, podria donar-se per una sanció governativa que es jugués a porta tancada. Getafe-Rayo el dimarts 2, no hi ha cap impediment perquè l'Espanyol Getafe de Copa es disputi el dia 6. El dubte és si abans o després del tortell de Reis, que diria una mica nostre. Sí. Però, bueno, en tot cas, clar, Espanyol Getafe, si ens podia tocar un primera, sense haver de tocar un primera, que ens toqués un primera amb cara i ulls, que no fos pas el Girona, el Getafe no sembla el rival més adequat.
Rival hagi... incòmode, d'aquells de, de...
Esto es fútbol, papá!
De menjar un polvorón, ja que estem al Nadal i tal.
Esto es fútbol, papá! Sí, senyor. Doncs ja veurem a quina data es col·loca aquest Espanyol Getafe, que no crec que hagi despertat massa entusiasme en l'espanyolisme com a rival de Copa. El que sí que desperta més en reticència són els números de la Junta General...
Demà tenim junta, l'Espanyol.
Sí, senyor, Junta General d'Accionistes. Pèrdues de la temporada 22-23, 22 milions d'euros. Pèrdues programades per la 23-24, 8,8 milions d'euros. Pèrdues arrossegades des del 20, des de l'exercici 20-21, 54 milions d'euros de pèrdues. Efectivament, amb una pandèmia i dos descensos pel mig que han obligat a l'Espanyol a entrar moltes vegades en el que es diríem economia de guerra. Són números que en un altre context aixecarien molta polseguera, però com que el 99,7% de les accions pertanyen a Raster i a Chen Yanshen, doncs la junta d'accionistes serà una bassa d'oli. Al cap i a la fi, quan hi ha pèrdues, el que fa el senyor Chen és posar diners. Però sí que hi ha reticència, sobretot des de la MA, que pensen que li cal agrair el paper que ha tingut Chen a la història de l'Espanyol a l'hora d'aixugar el deute i reconduir econòmicament el club i l'entitat fins que va arribar aquesta pandèmia, però que creuen que el model de gestió esportiva fa que hagi arribat el moment que hi hagi un canvi al capdavant del timón. Juan Arias va parlar, ho ha parlat, amb Carlos Bosch, el president de la MAE, que aposta per aquest canvi de model de gestió esportiva.
Pues el coche ha aportado mucho dinero, lo que llega a decir, ni que apostó por el club, pero la gestión deportiva, que es lo más importante, pues los últimos años ha sido muy mala. Y a partir de ahí esto nos ha situado en esta situación crítica. Aparte de mala, lo peor es que ha sido muy cara. Y esos 60 millones tirados por la borda, tanto en fichajes como en el coste de la plantilla anual, pues hacen que tengamos estas pérdidas operativas cada año por encima de los 20 millones de euros, perdido incluso vendiendo jugadores. Si no se consigue ascenso, la situación económica es muy delicada. Ya lo es en segunda, pues si no se consigue ascenso, todavía más.
No és que la MAE aposti per una atomització del capital social de l'Espanyol, com hem viscut en d'altres èpoques. No, ha d'haver un accionista majoritari que porti el timó, que porti la veu cantant, però els petits i mitjans accionistes sí que han de tenir una participació més gran a l'accionariat de l'Espanyol.
Hay muchos interesados en el Espanyol, pero no por oportunidad, sino porque ven el potencial que tiene tú. Que si se produjese este cambio de propiedad, una parte del capital... mínimo un 15 sería ideal, estuviera en manos de los pericos de a pie. Creo que uno de los errores que hicimos con Antaechen fue permitir que una persona ajena al club, con toda su buena intención, con todo su cariño, se quedara con el 99,7% del club. Creo que cada vez va a estar más abierto, incluso posible venta total del club. Es imprescindible la entrada de terceros inversores para poder influir en el modelo de gestión del club y en el control de la gestión de esta.
Que hi hagi terceres veus que puguin dir la seva.
Molt bé, a veure què dona de si demà aquesta junta d'accionistes de l'Espanyol. 3:52, fins aquí al futbol.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Esports. Estàs informat. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Por eso, en Herrera en COPE, queremos que nos cuentes tu historia.
Juan, buenos días.
Hola, buenos días. Cuando yo tenía 11 años, pues lo mismo me hicieron el orientador del colegio, pues los test que se hacían en su momento, lo que me dijeron que yo no serviría para estudiar, que no llegaría a nada y que es mejor que, bueno, pues que me dedicase a otra cosa. Bueno, pues yo con 50 años soy arquitecto, soy ingeniero y tengo dos máster.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí.
Por eso este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Esta Navidad te vas a quedar con todos tus invitados con los tomates Mar Azul. Bueno, con todos menos con tu cuñado, que seguro que conoce esta nueva variedad de tomates de color azulado. Mar Azul, sí, sí, Mar Azul. Mmm, rico y muy saludable con vitaminas C y B6, fibra, tomate Mar Azul. De Motril, de Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates.
La historia de Aza está forjada por las gestas de la Reconquista. Sus 20 aldeas consiguieron tomar el control del río Duero.
Abrir una botella de 20 aldeas de Condado de Aza es descorchar historia, legado, terruño y recuerdo.
20 aldeas representa el presente y el futuro de familia Fernández Rivera. Es un vino ecológico que piensa en el nuevo consumidor comprometido con el medio que le rodea.
20 aldeas, familiafernandezrivera.com.
¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé.
Sí, la de Securitas Direct. La verdad, es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos tranquilos.
Lo sé. Yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
Le hemos preguntado a todo un país, ¿y tú qué plan tienes a partir de los 65? Y esta es la lista. Escribir una novela, montar en globo, nadar entre tiburones, estudiar una carrera.
El futuro es mucho más inspirador con los planes de pensiones de Mapfre. Súmate al programa Tu Futuro. Ahora está con un 6% de bonificación por traslado. Infórmate en tu oficina o en mapfre.es.
Fem un apunt del Barça de bàsquet, Albert, que continua irregular, eh? Ve de perdre Saragossa i demà rep el Palau al Manresa.
Sí, per això aquest partit de demà avançat de la 15a jornada, perquè hi ha jornada entre setmana de la Lliga Endesa i per evitar coincidència amb l'Eurolliga s'ha avançat a demà dimecres 8:45 al Palau Blaugrana. Per això, Ballori, aquest partit és molt important perquè el Barça du ja 4 derrotes a la Lliga CB. Ahir explicàvem que està a una de les 5 que va totalitzar el campionat domèstic a banda de play-off la temporada passada. I la diferència és mínima a la classificació. 9 victòries al Barça, 7 al Baxi i Manresa. Cap al potencial, la veritat és que és poca cosa. Veritat, el Barça no pot fallar demà. Avui, clar, li hem traslladat a Roger Grimau si el Barça realment està passant, sobretot a la Lliga Endesa, un mal moment. Ha dit això el coach.
Jo crec que els punts d'inflexió es donen quan l'equip està molt malament. Jo tampoc crec que l'equip estigui malament. És a dir, poden passar accidents i poden passar... No han de passar perquè som el Barça i hem d'estar sempre molt sòlids, molt centrats i sempre guanyar, però pot passar que un dia no estiguis, pel que sigui, o hi hagi acumulació de que no estem i no surtin les coses i ja està. Però no crec que hem de parlar de punts d'inflexió ni de moments especials.
És a dir, que tot i la derrota a Saragossa no és un mal moment, no hi ha punt d'inflexió, avui han entrenat tots a la ciutat esportiva, demà habitual sessió de tir, i recordem que aquesta setmana també és important, home, potser una miqueta menys, perquè el divendres visiten Eurolliga al Palau l'Olimpia Milà, però recordem que està lesionat tendó d'Aquiles, la mateixa lesió que va tenir el Barça Nico Mirotić.
Gràcies, Albert.
Una abraçada.
Un altre per tu. Un parell de coses més. En handbol, les Guerreres, tot i no estar entre les 8 millors del Mundial, finalment sí podran disputar el preolímpic. Edu Badia, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda. L'equip espanyol disposava d'una última bala. Espanya fiava les seves opcions d'estar al preolímpic als resultats de tercers i així va ser. Última oportunitat de classificació pels Jocs de París. Les Guerreres necessitaven que en la darrera jornada de la ronda principal Montenegro passés als quarts de final. Les balcàniques ho van aconseguir abans de jugar contra Suècia per la increïble remuntada d'Hongria davant Croàcia. El camí per estar a París serà complicat per les d'Ambrós Martín. Esperen dues seleccions de quarts de final i segurament Argentina. D'aquestes quatre seleccions, dues van als Jocs. Això serà a l'abril en una seu encara per determinar.
Escolta, Mic, què és això d'un Alcaraz Nadal per Netflix?
Sona molt bé. Partit de pel·lícula, l'Slam de Netflix, així ha batejat la plataforma audiovisual el partit d'exhibició entre Rafa Nadal i Carlos Alcaraz. Serà el diumenge 3 de març de 2024 a Las Vegas, en un pavelló amb capacitat per a 16.000 espectadors. Aquesta exhibició ja estava prevista per aquest any, però es va haver de suspendre per la lesió de Rafa Nadal a l'Open d'Austràlia. El retorn a les pistes del Balear a Brisbane, també a Austràlia, ha fet possible que reobri l'oportunitat d'ajuntar a les dues figures del tennis espanyol. Serà el primer partit de tennis que es veuran aquesta plataforma de pagament amb opcions d'àudio en anglès i espanyol. Les entrades més barates costaran $88. El cartell al complet s'anunciarà en els propers dies amb enfrontaments addicionals.
Gràcies, Edu.
Una abraçada.
Superstar. Escolta, en Valllori, el Nadal al Caraz a Netflix és un ganyote a la vista per Angelito García, i si no, al tiempo.
Però estarà allà segur, ja.
Estarà allà segur. Carlos Alcaraz García i Rafael Nadal Parera. Escolta, la premsa de Sevilla ja li té absolutament presa la matrícula a Diego Alonso.
Entiéndame la pregunta. ¿Usted ha comprado la lotería de Navidad? Porque con la suerte que está teniendo como entrenador en el Sevilla, va a ser complicado que le toque, ¿no?
Yo la suerte la entreno todos los días. De las 7 de la mañana a las 7 de la tarde.
Home, ja ni se moleste en comprar loteria, però bueno. Tanquem això, Valllori, va. Última hora, lesió de Cata Coll, esquinç de turmell dret a l'entrenament d'aquest dimarts. Baixa pel proper partit del Barça femení de Champions. Alta mèdica per Oshoala, diu David Mascor, el conseller d'Acció Climàtica, que això de dutxar-se als recintes esportius, que quan es tanqui l'aixeta ja veuràs tu, que no.
Sí, sí, no hi ha aigua. Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Les enquestes en clau Barça, qui us està decebent més? Guanya Lewandowski 59% dels vots. En clau espanyol, com veieu l'eliminatòria contra el Getafe? La veieu al 50%, al 52%. I en clau Girona, com veieu l'eliminatòria contra l'Elx? Creieu que fàcil al 57% dels que heu votat? Avui hi ha tiempo de juego, eh? Hi ha Champions a la Copa. Que vagi bé.